I com que en aquesta vida hi ha persones que ho guarden tot i el paper és un perfecte testimoni del pas del temps, Xavier Cuyàs ens ensenyava ara retalls de diaris ja esgrogueïts. Esgrogueïts? Xavier Cuyàs, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia.
Albert Bertran, bon dia, bona hora.
Bon dia.
El president del Port, el director del Port, dues persones, diguem-ne, que de moment no sé si veuen més o menys propera la solució a aquesta qüestió.
Home, de moment no la veiem, però nosaltres l'esperança no la perdem mai. Per tant, vull dir, el que estem intentant és que d'una manera o altra es solucioni això. I evidentment en el punt en què estem ara, doncs, sembla ser que l'única via és jurídica.
Anava per aquí. Quan un presenta una demanda judicial, és que tots els passos anteriors s'han demostrat inoperants?
Bueno, tan sols ja que dir que portem 8 anys amb això, no? O sigui, això ve des del 2010, quan nosaltres li diem a l'Ajuntament de que portem molts anys fent-se càrrec subvencionant la confraria de pescadors i que, donades les circumstàncies econòmiques del moment, recordem que el 2010 la crisi era
forta,
era molt forta, nosaltres estàvem amb números no vermells, vermellíssims, i per tant consideràvem de que la viabilitat del port feia de que tinguéssim que despedir personal, de que tinguéssim que retallar per molts llocs, i hi havia un tema que era la confraria de pescadors, que la subvencionàvem nosaltres durant molts anys, t'haig de dir que si comptem anys enrere, no? Al principi, una mica més enllà del port, doncs, igual estem parlant de xifres superiors a 1 milió d'euros que nosaltres hem subvencionat la confraria de pescadors i que ho hem fet molt, molt a gust, perquè sempre hem intentat protegir aquesta confraria. No?
Perquè tothom ens entengui, subvencionar vol dir assumir el cost de l'amarratge, de les embarcacions?
Sí, vol dir cobrar un preu simbòlic per l'amarratge de les embarcacions i per panyols que els hi deixàvem i per si tenien que treure el vaixell a l'escar, doncs també no se'ls hi cobrava, o si se'ls hi cobrava,
és a dir,
un preu simbòlic.
Diferents serveis.
Diferents serveis i ajudes. O sigui, el mateix que estem fent que durant molts anys amb l'escola de vela adaptada, que és la primera escola, avui en diu, escola de vela inclusiva, no?, que hi ha hagut a Espanya, doncs el mateix que hem fet, que és la nostra obra social, doncs els pescadors formaven part de la nostra obra social, però quan el perill, la viabilitat de l'empresa està en perill, lògicament li hem de dir a l'Ajuntament, et toca a tu, tu ets un organisme públic, nosaltres som una empresa privada, et toca a tu.
Perquè el port d'alguna manera havia establert algun conveni amb els pescadors, o això era senzillament, diguem-ne, de motu propio, d'un acord
No, teníem un conveni entre la confraria i nosaltres,
yes.
Un conveni escrit molts anys enrere, que després es va actualitzar, no? Però bueno, sí, hi havia aquest conveni, doncs, pel qual nosaltres sempre hem lluitat perquè els pescadors estiguessin allà.
Si
fem memòria també, hem de recordar de que hi va haver una època en què un port esportiu no podia tenir vaixells de pesca a dins. I jo personalment he anat i m'he barallat a la Generalitat per dir que els pescadors de Sitges estiguessin a Sitges, perquè ells em deien, home, però si tens Vilanova al costat, que hi ha una gran llotja que tal i que els pescadors tenen que estar allà. I sempre nosaltres havíem dit, no, els pescadors de Sitges tenen que estar a Sitges. I per tant, volem que estiguin aquí.
Si haguéssim de fer números, més o menys, aquesta, diguem-ne, aquesta estada dels pescadors al port, què costuma costar cada any?
Aviam, nosaltres hem de tenir en compte que el que és la compta pressupostària de la comunitat, del port,
sí,
està dividida en coeficients. Cada unitat, sigui un amarrament o un apartament o un local o un traster, té un coeficient otorgat en origen. Llavors, sobre el pressupost de despeses anual, a cada un li pertoca el seu.
D'acord amb el coeficient establert en
origen. Si nosaltres agafem els amarraments que ha utilitzat la confraria durant aquests darrers anys, nosaltres tenim aproximadament que en el port, a la concessionària, com que són amarraments que estan sota la seva tutela,
sí,
la titularitat d'ell, té que pagar uns entre 16 i 17 mil euros a l'any a la comunitat. D'acord? Què és el que recollíem fins a l'any 2011? Durant 5 anys només, van ser 10.000 euros a l'any que l'Ajuntament li donava a la cofreria perquè ens els pagués.
Més.
Això sense comptar ni despeses d'aigua, ni llum, ni escombraries.
D'acord. És a dir, fins al 2011, aproximadament, d'aquests números rodons, 17.000 euros, que sí, importava la quantitat dels amarratges dels pescadors al port, a través d'aquesta subvenció de l'Ajuntament, els pescadors en podien pagar uns 10.000.
Correcte.
I el port assumia els altres, diguem-ne, 6.000, 7.000 de la resta per bona voluntat.
Exacte. Sí, però aquí afegim la segona part, que és el que deixàvem de guanyar si haguéssim tingut els amarraments destinats a l'esbarjo, que podia estar aproximadament al voltant d'uns 20-25.000 més.
Ah, però diguem-ne que això ho assumiu des del punt de vista de, com deia l'Albert fa un moment, del gest, del compromís, de l'obra social, etc.
Apuntar una cosa molt important també, que és que el document concessional original del port ja fa esment a una pregunta i a una apel·lació que fa el president de la cofreria de pescadors en aquella època, estem parlant de l'any 72, on el redactor de la concessió, que és de la demarcació de costa, el Ministeri, ja diu expressament que, degut a la inversió que té que fer la part que explotarà i el concessionari, que per tant de cap de les maneres se li obliga a tindre que donar cobertura a les barques.
D'acord, estaríem en el que deia l'Albert. Per tant, diguem-ne que el port mai ha tingut obligació.
Cap ni una.
Ha sigut una qüestió absolutament voluntària.
D'acord, ens situem...
I tal com et deia el Xavier, quan sumem la despesa que hem de pagar directament més la que deixem de rebre, estem entre els 40 i els 50.000 euros.
D'acord, ens situem a l'any 2010, per tant, ens situem just abans d'aquest moment en què el port d'Aigua Dolça li diu a l'Ajuntament: home, posa-t'hi tu i fiqui una mica més de la
troba. Perquè nosaltres,
ja no podem. Què va passar aleshores?
Bueno, doncs aleshores va dir: farem un conveni, un conveni nou, i estudiem això, que si tomba, que si gira, el conveni... Que no...
Perquè en aquell moment, Albert, l'Ajuntament va deixar de proveir aquesta subvenció de 10.000 euros als pescadors perquè poguessin pagar el port d'Aigua Dolça als amarratges,
o la va continuar mantenint?
Això va ser dos anys després?
Sí, quan va haver el canvi de...
Quan va haver el canvi de govern? D'acord, és a dir, de cara al pressupost del 2012 ja no es van contemplar aquests 10.000 euros que pagava l'Ajuntament. D'acord. Però s'assigna o s'arriba a signar un conveni entre el port i l'Ajuntament?
No es va arribar a signar, ja saps que en aquesta santa casa, vull dir que aquesta, perquè ara estem a l'Ajuntament, no?
Sí.
Maricel,
al costat tenim la parròquia, que és més santa encara, però en aquesta santa casa.
En aquesta santa casa, tu saps que les coses quan entren aquí dins, deu de ser molt laberíntica, perquè es perden i no arriben mai a sortir, no? Llavors el conveni aquest, jo crec que es va marejar 25 vegades o 25.000 en aquí dins, perquè no es va arribar a signar, no? Ja molt ràpidament hi va haver el canvi de govern també,
sí,
no?
Sí.
Estan els que estan actualment, vam continuar parlant d'aquest tema, i aleshores doncs la idea original del govern anterior, que van dir: "Oi, perquè farem el peix de Sitges, així ens protegim la confraria", és que hi ha una cosa molt important que jo sempre els hi dic. O sigui, tindreu el dubtós honor de carregar-se una confraria que ve des de l'any 1500, que és la segona confraria més antiga d'Espanya. S'ha de protegir la pesca artesanal aquesta que tenim en aquí, que cada cop queden menys barques. Bueno, això és parèntesis,
sí,
no?
Sí. Però... Encara ho creu igual, l'Albert Bertran? Està en risc la confraria de pescadors?
Ara
sí?
Més que mai.
I en Xavier, ara més que mai?
Ara més que mai. En aquest moment està en risc més que mai.
Per què? Perquè, tornarem al tema,
sí,
però per què?
Perquè si fa uns anys hi havia 17 o 18 barques, en aquest moment en queden 8. En queden 8. I es pot recuperar, jo crec que es pot recuperar alguna, però hi ha que donar-li viabilitat, i per donar-li viabilitat tenen que tenir una seu al port, i tenen que tenir uns amarraments al port, i tenen que poder fer adaptar-se als nous temps, i a part de la seva pròpia labor de pesca, tenen que poder obtenir ingressos via el pesca-turisme, no? Tot això que avui està molt, molt de moda, no? Que surten els turistes, i a més ha de ser molt maco, no? Amb una barqueta de pesca autèntica i artesanal, i veuen el que...
És que ens sembla que escoltem aquell raonament d'algú que diu: és que això s'ha de convertir en un negoci viable. No amb una obra de caritat, que al final donarà la sensació que estem convertint això en una obra de caritat.
Ja que donar,
assenteix en Xavier Cuyàs perquè dona aquesta sensació gairebé, no? Sí. En aquesta situació actual, tal com la veieu.
Però aviam, jo no sóc sitgetà, jo sóc de Barcelona, però conec Sitges des de fa molts anys, i entenc que justament Sitges és un poble que fa molta activitat, no diré d'obra social, però sí d'obra integradora de la seva història, de la seva gent, té una tradició molt llarga. I llavors el que jo personalment, i torno a repetir, no sóc sitgetà, però m'hi sento una miqueta, vull dir, crec jo que el que no pot succeir de vegades és que coses molt noves i molt recents vagin amb una velocitat terrorífica i coses llargues que venen de 5 segles i que ha estat plasmada a tot arreu i que a més l'origen ve d'aquesta santa casa, com diu l'Albert, continuem estant encallats amb coses que dius, és que no, de veritat, nosaltres a vegades...
Ara algú de vostès a casa seva dirà, aquest home, què està dient? No. I ve de Barcelona i resulta que diu el que molts diuen aquí.
Que jo el que estic dient és que Sitges és una gran vila, té moltes coses, té una cultura impressionant, té una gent que és fantàstica, lluitadora, però dels orígens ha sigut lluitadora, i llavors dius, un col·lectiu com són els pescadors... que ha finançat en moments de la història al propi Ajuntament de Sitges.
Ens esteu dient que vivim una paradoxa contradictòria amb el que...
Perquè a més pensem una cosa, nosaltres ara estem parlant d'ara. Ara a la concessionària li queden 3 anys i escaig de concessió administrativa. Tot el que ara no puguem tancar, el futur està en l'aire.
Home, jo sempre he dit que mentre jo estigués al port, els pescadors de Sitges estarien en el port. I t'ho dic ben clarament, tant si paga l'Ajuntament com si no paga, mentre jo estigui allà, els pescadors estaran allà.
És a dir, hi ha el compromís.
Però, clar, és un compromís personal meu. Però també tinc que dir que nosaltres, evidentment, intentarem renovar la concessió, esperem fer-ho, estem treballant per això, però bueno, no se sap mai. Imagina't que canvia el concessionari i el que vingui només mira la qüestió econòmica. Si mira tan sols la qüestió numèrica, doncs els pescadors desapareixen d'allà immediatament.
Sí, sí. O mira estrictament la base legal original i diu, escolti'm, aquí no tenim cap obligació d'això.
Exacte. I ja aleshores està. És el que diu el Xavier, no? Clar, doncs, els que estem aquí, jo sí que fa 30 i escacs d'anys que treballo aquí, nascut a Barcelona, però jo estic empadronat a Sitges, o sigui, jo em sento sitgetà, no? I a mi a vegades em sorprenen moltes coses d'aquestes.
Tornem a reconduir la qüestió. 2011, es perd aquesta subvenció de 2.000 euros, de 10.000 euros, i encara hi ha sobre la taula el conveni per signar. Es va arribar a signar un conveni o no?
No s'ha arribat a signar mai. El conveni.
O sigui, Ajuntament, port, mai.
Mai.
No. Ajuntament Pescadors, sí.
Ajuntament Pescadors, sí.
Pescadors, nosaltres, que és el d'acomodat, sí.
Sí.
Tot el més està.
Però port, Ajuntament,
no.
Tornem a aquesta qüestió. Quan es va posar sobre la taula la marca Peix Sitges, la confraria, etc, va donar la sensació que això es podia tornar, no sé si dir, a reconduir, vist que hi havia una intenció de poder salvar la confraria a partir d'aquest punt de venda de peix?
El néixer la marca aquesta, que a mi em va semblar una gran idea, no? El peix de Sitges, es va veure la necessitat de que i no tan sols tinguessin amarraments a dins del port, sinó de que tinguessin una seu a dins del port, no? Se li va començar a dir en llotja, hi havia problemes legals perquè fos llotja, perquè està la llotja de Vilanova al costat, però clar, estem parlant d'uns volums de venda que són petits, per tant sí que se li pot trobar una sortida amb això, no? d'un punt de venda diària, saps? Fins a un determinat número de captures.
És a dir, que és una venda testimonial.
Testimonial. Per tant, sí que es podia fer això. Total, que es va treballar per la viabilitat de poder fer una seu a dins del port.
D'acord.
Nosaltres hem tingut que retallar el nostre escar, el qual vol dir que hem tingut que renunciar a una part d'un element d'explotació nostra directa, perquè això està ocupat pels mòduls de la confraria.
perquè, perquè tothom ens entengui, obert, sí. Un escar, què defineix? Què és?
Bueno, un escar és el varador, és el lloc on s'arreglen els vaixells.
Queda clar.
Que ja hi ha una grua a Tràblif que agafa el barco, el treu de l'aigua, el transporta amb un pati molt gran, no? I el deixa en sec en allà perquè se li facin qualsevol treball.
Per tant, aquest espai on es podia fer això és l'espai que ara s'ocupa.
Exacte. O sigui, una part d'aquest espai l'hem tingut que destinar
els
mòduls de la confraria. Jo crec que tothom entén aquí a Sitges el que val un metro quadrat de terra, no? Doncs a dins del port també. I fa anys que estem, bueno, ho vam inaugurar l'any passat per la Mare de Déu del Carme, no? Però abans ja l'espai estava reservat. Vull dir que fa temps que nosaltres no podem fer servir això, que s'està ocupant, i que no hem aconseguit semblava que s'havia aconseguit, perquè va arribar per fi, no? Va arribar al ple de l'Ajuntament, s'aprova en el ple de l'Ajuntament, sense cap vot en contra. Resulta que anem al dia de la Verge del Carme amb un calor infernal que feia aquell dia, i ho inaugurem, l'alcalde fa el seu discurs d'inauguració, jo faig el meu discurs de rèplica lloant l'actitud de l'alcalde per la seva empenta, perquè després de 8 anys finalment inauguràvem allò, l'oposició, estaven molts membres de l'oposició allà davant aplaudint
i flors i violes,
ens n'anem, queda allò inaugurat, i després, el tràmit final, que és el de la firma, no es produeix. Per què? Perquè en aquesta santa casa, aquí dins, algú va dir, no sé si intervenció o qui, secretaria, intervenció, qui sigui. Això a mi no m'interessa. És un tema que té que solucionar l'equip de govern. Perquè si després de 8 anys són incapaços de solucionar això, si estiguessin a l'empresa privada, no 8 anys, faria ja molt de temps que estarien tots despedits per incompetència. Per tant, jo no haig d'entrar en la problemàtica aquesta interna, però sí que sento vergonya que hem estat allà fent discursos, inaugurant una cosa que després resulta que no té la viabilitat aquesta. I en aquest punt estem ara. I com que en aquest punt estem ara, i jo em sento que ens estan prenent el pèl, després de 30 anys tenim una demanda presentada contra l'Ajuntament per una ocupació d'un espai a dins del port, que ocupa un espai de l'Escar, que s'ha inaugurat, que està aprovat en ple, que ha passat informació pública i que no hi ha hagut ni una al·legació.
I que sobre el paper no hi ha cap document que formalitzi això.
No, i que preguntem aquí quin és el problema i ningú et diu quin és el problema. Hem demanat hora amb intervenció, Xavier, si m'equivoco tu, però hem demanat hora amb intervenció repetides vegades i ningú ens dona audiència. Però com pot ser això? O sigui, on estem? Pues que ningú l'estranyi, que al final, i mira que nosaltres tenim paciència, perquè d'ocasions per presentar demandes contra l'Ajuntament n'he tingut al llarg d'aquests 30 anys, n'he tingut unes quantes, però ara ja és, diguéssim, que estem ja al punt de no retorn, no? I per tant nosaltres tenim la demanda preparada per executar-la. I em sabrà molt greu, perquè no crec que sigui el camí aquest. També t'adelanto, no, de que ho ajornarem fins al mes de setembre, perquè algú ens ha demanat que ho ajornem, perquè en el mes de setembre tindrem una reunió per solucionar definitivament el tema, i que si no es soluciona al setembre, que endavant, no? Però bueno, a veure, jo és el que vaig dir, si he esperat 8 anys...
No ve d'una,
sí, és clar. Un mes,
està clar.
I ojalà que es pugui solucionar, però nosaltres hem de defensar l'honor del port, perquè ens estan prenent el pèl, vull dir, tant l'honor del port com a la vegada els pescadors. O sigui, és que jo quan penso que una confraria tan antiga, el poble de Sitges, que està defensant sempre tot lo seu, tot lo antic...
A mi el que em crida sobretot l'atenció és a dir, legalment, amb la llei a la mà, el port podria dir, vinga, fora tothom.
Sí.
Home, i tant.
Fora mòduls, fora barques, fora tot.
I fa temps d'això, a més a més.
Perquè no hi ha, no hi ha res sobre el paper.
És al contrari.
No hi ha res.
S'ha tramitat tot el, tot el tema de la, primer de la inicialment llotja i després de lo que és la, el projecte Sitges i la nova seu de la cofreria. Nosaltres hem tingut que informar de manera vinculant, autoritzant i dient sí, volem que hi estigui, perquè en origen, com a port esportiu, no hi té cabuda.
Està clar.
Tenint una dàrsena com hi ha aquí a dos milles.
I per tant el port assumeix la responsabilitat vinculant de dir sí, ho volem, i com que ho volem nosaltres ens en fem responsables.
Automàticament ens diu, doncs vinga, endavant. La Direcció General de Ports, tothom. Llavors, clar, són coses que no se'ns escapen. Amb no, Albert, inclús, jo parlava moltes vegades, sí. És que no, la veritat no...
És que jo inclús intento mirar-m'ho des de fora, és que tinc una curiositat enorme per saber què passa.
Amb aquest expedient.
Amb aquest expedient, què passa? Que una cosa que està aprovada en ple, que per tots, o sigui, no hi ha cap en contra, que passa informació pública, no hi ha res en contra, que anem, fem la inauguració, estan els modus allà, estan els pescadors en allà, i ara què passa? 8 anys després què passa? Qui està encallant això aquí dins o què passa? No? Vull dir, és que, a veure, arriba un punt que des del port ens mirem les coses, no? Ja no és només el tema pescadors. Vull dir, el port sembla el gran oblidat i amb moltes coses, a més, jo no sé si és mala fe o és incompetència, prefereixo pensar que és incompetència, però ens trobem ningunejats moltes vegades, i jo els vull dir als sitgetans que tinguin en compte, i els polítics es tindrien que donar compte, de que tenen un dels millors ports esportius del Mediterrani aquí, i el tenim oblidat, el tenim com amagat, no hi ha manera d'ensenyar-lo, no hi ha manera de que hi hagin lletreros des de Sitges Centre, intenta buscar un lletrero que digui port. Anunciem tot, absolutament tot, que em sembla molt bé, però home, és més important el port esportiu i turístic de Sitges que no pas Calzados Pepita, amb tot el respecte a Calzados Pepita. No hi ha manera, tu vas pel passeig, no hi ha manera de que estigui anunciat el port a cap lloc. Anunciem el Mercadillo Hippie, que no, jo tinc entès que no existeix, però és igual, està anunciat en allà. Hi han 1.000 lletreros de tot, dels restaurants, que em sembla excel·lent, perquè hi ha que anunciar-ho, tot això, però home, no ens oblidem de que teniu un dels ports més importants de tota aquesta part del Mediterrani. I t'ho dic amb coneixement de causa.
Home.
O sigui, jo actualment...
Ara, com que sou el president, doncs ho podeu dir, no? Bé, ja ho podíeu dir abans, està clar.
No, però és que a més sóc el president de l'Associació Catalana de Ports, 41 ports dins de l'associació, pràcticament tots els ports esportius de Catalunya, i jo quan em moc i vaig a altres ports i d'això, sento vergonya del meu poble, perquè tots els altres pobles que tenen ports que no li arriben ni a la sola de sabata en aquest, estan anunciant per tot arreu el port, ensenyant-lo, venent-lo, i aquí és el gran oblidat.
Per alguna raó?
No ho sé, ja et deia que si no sé si és mala fe o és incompetència,
jo
prefereixo pensar que és incompetència.
Està a punt d'acabar la frase d'Albert Bertran, perquè és allò que no diria, però és allò, com que Déu...
M'estic moderant.
Com que deuen pensar que vivim prou bé i que allà hi ha diners...
Clar, bueno,
mi m'ha vingut al cap això, que he pensat, dic, aquest home deu estar pensant això quan parla així, i efectivament. Sí. Té aquella sensació de dir, com que el port ja ens ha anat sempre bé, perquè allà es mouen diners, sí. I allà es mou gent amb diners i tal i qual, home, no.
Però és que això és una qüestió tan errònia que aquí sí que...
És el tòpic que penja del port, no?
La faixa extensiva als 41 ports de Catalunya, És una qüestió molt errònia, perquè jo crec que la gent veu els anuncis per la tele dels megaiots i de totes aquestes històries i es pensa...
Ens creem amb la imatge de...
Ens creem amb la imatge aquesta. Està clar que dins dels ports esportius hi ha gent que té molts diners, però és que hi ha moltíssima més gent que és absolutament classe mitja, classe mitja baixa, que ha fet un esforç enorme per comprar-se la seva barqueta, o sigui...
Perquè aquí no estem parlant d'una marina com la de Barcelona o una marina d'aquestes d'alt standing, per dir-ho així, no?
Exacte, no és això. Això és un port esportiu i turístic.
Amb draga inclosa, ara.
Amb draga inclosa, ara. El port de Sitges és el paradigma de port turístic. I si vols et dono dades.
Esclar que sí.
I,
a
veure, nosaltres som una empresa de 25 treballadors, per la qual estem dins del que és petita i mitjana empresa. Ningú es pensi que aquí nosaltres nadem a mort i totes aquestes coses. O sigui, hem de fer un esforç molt gran per tenir aquest port com el tenim. Gràcies, entre altres coses, al Xavier, que està aquí davant, que és un gran director de port. Però el tenim d'aquesta manera perquè li posem moltíssima il·lusió. I tot el nostre equip, amb els problemes normals de qualsevol empresa, li posa il·lusió a les coses. Però pensa que per allà dins, nosaltres ho tenim comptabilitzat, al llarg de l'any passen 530-540.000 persones, que es diu ràpid, o sigui, com per tenir-lo oblidat turísticament, el port. 540.000 persones per la part de terra, més els que tenen barco en allà propi, però a més passen 1.500 barcos amb trànsit de 23 nacionalitats diferents, com per tenir-lo oblidat turísticament un altre cop. És que l'altre dia es va presentar un estudi aquí del turisme de Sitges i tal, i els hi vaig comentar, i el port, heu comptat el que hi ha allà, no, és que tal... Dic, pues, totes aquestes xifres que esteu donant estan distorsionades. Perquè si tenim 500.000 persones que es mouen per allà dins, de les quals, perquè em diu, no, com que fem estadístiques pel passeig i tal, segur que aquesta gent ja passa pel port. És veritat, segur que molta d'aquesta gent passa pel port, però és que hi ha molta gent que ve de Barcelona directament a gaudir de la paella, això i tal, que ho xifraríem amb unes 150.000 persones, que aquestes no estan comptabilitzades en allà, i 150.000 persones és un volum de persones. Vull dir que hi ha unes magnituds molt importants. I també els hi comento el tema dels taxis, no? Perquè és que ho vam estar estudiant aquesta setmana. No estudiant, nosaltres sempre analitzem tot com la nostra obligació com a bons empresaris.
Tot el moviment que passa.
Tot
allò que travessa la barrera.
Clar.
Tot allò que travessa la barrera.
Controlem doncs, si el pàrquing puja, baixa, si puja perquè puja, si baixa perquè baixa. I jo li comentava al Xavier, veig que entren molts taxis al port, no? I perquè és lògic, i nosaltres encantats, perquè a més els taxis de Sitges tenen l'accés gratuït al port, però clar, la gent que ve amb taxi, encantats perquè dona de menjar, o els hi donen de menjar, i a la vegada donen de menjar en els restaurants, però a nosaltres com a pàrquing és sempre...
És una reducció dels ingressos.
És una reducció dels ingressos. I vam estar fent els números i em vaig quedar sobtat. Quants taxis diries que entren en aquestes 4 setmanes de juliol?
En aquestes 4 setmanes de juliol?
Sí, de
taxis
juliol,
de Sitges.
Taxis de Sitges?
El dels 37 taxis de Sitges.
Quants, és a dir, quantes entrades de taxi heu tingut en aquestes 4 setmanes, en aquest mes de juliol?
Sí, en aquest mes de juliol.
Ai, a veure, va diguem un número així,
ara t'he exagerat i em diràs alguna cosa.
No, a veure, què et diré? Va, 450.
1.388.
Veus? Per no exagerar. 1.388 entrades de taxis al port d'Aigüedols.
Entrades de taxis al port.
Això vol dir portar gent
des del
casc urbà cap allà o des dels hotels cap allà, o vol dir anar a buscar gent per anar a l'aeroport. O sigui, doncs imaginem només anualment tot aquest volum que el port de Sitges, diguéssim, amb la seva petita part, col·labora amb que ells siguin àgils, els hi obri automàticament la... Perquè això és el que vam fer amb els taxistes. Vam arribar a dir, escolta, cap problema, un conveni, entreu de franc, sou de casa, us hem d'ajudar, i ens hem d'ajudar. És que és així, i així ho fem amb tothom.
Que hi ha convenis amb tothom.
Sí, ells fan la... Sí, menys amb els pescadors.
Amb això. Aquella sensació, també singular, que després de 30 anys l'Obert Bertran hagi de batallar per dir, ei, que Aigüedols és això.
Sí. Bueno,
quan, diguem-ne, a fe de Déu, que seria absolutament innecessari aquest argumentari a aquestes alçades, no?
Clar, és que anirem bé el dia...
Que no faci falta dir tot això.
Que per fi es donin compte, sobretot des del govern, des de qui mana a Sitges, que és l'Ajuntament, sempre, no? Es donin compte que tenen una eina turística, però de primeríssim nivell. O sigui, de, no hi ha tan sols de lo millor que hi ha a Catalunya, sinó de lo millor que hi ha a tota aquesta part del, del Mediterrani. O sigui, és un port turístic amb un moviment tant en vaixells com a, com a terra, que, vamos, que és difícil de trobar. Hi ha, sempre dic que hi ha tres, un triangle màgic al Mediterrani, no? Que m'ho va dir un senyor una vegada, un senyor que navegava molt, i em va dir aquí, el Mediterrani són tres ports. El paradigma de, del turisme del Mediterrani són tres ports. Port Banús a Marbella, Port Portals a Mallorca i Port d'Aiguadols a Sitges. Els tres tenen el mateix... Ells tenen barcos grans. Nosaltres no podem tenir aquests barcos grans perquè no... L'aterrament de la Bocana tampoc
els,
ens ho permet.
Els tres són competència de l'Estat? Port Banús sí...
No, els tres són concessionats.
Concessionats.
Sí, sí, sí.
Però
no
és a dir,
no
aquella...
són ports d'interès general.
Que ah, no. Això és el que em venia, ah, sí. Això és el que em venia a referir.
Són de gestió directa.
Són de gestió directa.
Són de gestió directa, els tres.
Un sota el govern balear, que evidentment té la seva lliure de ports,
sí.
L'altre sobre l'Andalús, que també té el seu i l'altre amb la Generalitat, amb la Direcció General de Ports.
Ho dic perquè en més d'una ocasió s'havia parlat de tot aquell tràmit també administratiu horrorós per complex que es va posar sobre la taula arran de la finalització de la concessió dels apartaments del port, etc, etc, i fins a quin punt es podia, no sé si dir, si rescatar d'alguna forma o acabar de resoldre d'una millor manera perquè aquelles persones que ja havien convertit allò en la seva vivenda no veiessin que d'un dia per altre finalitzava la concessió i havien de marxar. I llavors es va parlar molt de fins a quin punt tot el que és el domini del port podia ser
sí, això el que era,
incorporat
era
el
projecte d'atermenament
de
fer el canvi de la CMT, de la zona marítima terrestre.
Exacte. Això és
jo personalment vaig fer un resum del que seria la tramitació i era
horrorós, no?
La Barceloneta ha estat 69 anys, perquè feu una idea.
Està bé.
Però justament ara estem lluitant amb la nova llei de ports que està que l'Albert l'ha treballat molt, però molt vol dir molt. Però molt, que va quedar a dos dies de ser aprovada pel Parlament.
Ben.
I ara esperem que passat l'estiu,
sí.
Quan reemprengui el
sí,
Parlament...
Quan reemprengui el Parlament, una de les lleis que es vol aprovar i el més ràpidament possible, el més ràpidament possible vol dir 9 mesos, un any,
sí.
Sigui la nova llei de ports. Aleshores, la nova llei de ports contempla la paraula pròrroga i la paraula pròrroga per nosaltres és molt important.
Tant.
I des de l'Associació Catalana de Ports hem treballat molt aquesta paraula perquè la primera vegada que ho vam dir a l'administració ens van dir pròrroga, esteu bojos, no? Bueno, al final està incorporada a la llei.
És a dir,
en casos excepcionals hi pot haver una pròrroga.
Una pròrroga que vindria a ser quelcom semblant a la pròrroga que van tenir les concessions de Club de Mar i companyia en la llei estatal. Dic semblant, alguna
sí,
cosa així.
Llavors,
els hi van dir, no sé si per 70 anys o per també una cosa.
Bueno, sí,
els usos.
No dic tant, però...
Aquí la problemàtica que té el port a nivell és l'ús habitacional.
Exacte.
La llei del 88 estatal la prohibeix. Llavors, la pròrroga et faria viable el poder prorrogar els usos.
D'acord.
I automàticament salvaríem aquest neguit de tota la gent.
D'allò que estava pensat únicament per fer servir una nit, dues nits, tres, quatre, les que fossin, i que ara s'hagi convertit, diguem-ne, en vivendes de moltíssima gent. No?
Bueno, jo crec que sempre està pensat com a vivenda. Hi ha camarots,
encara que
i
no
evidentment
digués,
hi ha bastants que són molt petits i que jo crec que això es tindria
que resoldre, també.
Resoldre i tal, però a veure, el més important jo crec que és poder donar viabilitat a la gent que està visquent en allà, no?
Això canviaria molt la vida del port, les possibilitats del port?
Home, jo crec que està tan integrat el que és el poble mariner que diem a dins del port que és fonamental que continuï formant part del port i a més de la manera que està i que arquitectònicament jo crec que cada cop té més valor a més i jo crec que algun dia, no ho sé quan, però això es tindrà que declarar d'interès general, precisament perquè és un poblet mariner d'estil mediterrani i que arquitectònicament, igual que les casetes de Garraf, que tenen,
doncs,
aquestes casetes d'aquí, jo crec que algun dia tindrien que seguir aquest
camí. Té un punt, eh? Que arribaria a ser allò d'interès general, quelcom que es va crear l'any 70 com un poblet mariner adossat a un port, i que com que no ha tingut cap mena de variació en tots aquests anys en allò fonamental...
A més, tothom que ve al port...
T'ha encantat
de la
vida.
Nosaltres perquè el veiem cada dia, no? Però tothom que ve allà, i tots aquests visitants que venen per primera vegada... i
s'adentren cap a dins per veure-ho.
Des de la inauguració d'aquests mòduls, amb ara, l'Albert Bertran o en Xavier Cuyàs han pogut parlar, ja no dic amb intervenció, amb responsables municipals sobre com s'estava desenvolupant o no desenvolupant tot aquest procés?
Sí, hem tingut diverses converses amb l'alcalde del tema aquest. Ell sempre ha sigut favorable a tirar endavant això, i haig de dir, i per això el vaig felicitar públicament el dia que vam fer els discursos d'inauguració, de que jo me'n recordo un ple en el que ell va ser categòric amb el tema i que el tema va sortir endavant. També t'has de dir, sense cap vot en contra, hi van haver unes quantes abstencions, però...
Quatre abstencions i 17 a favor.
Vull dir que està tothom d'acord amb que això tiri endavant. Mm-hmm. No? Per això és incomprensible que després doncs, el tema s'encalli no sé on, i no és la... o sí que ho sé, però no és la meva funció resoldre-ho. Això ho té que resoldre l'alcalde.
Abans de la demanda, estarà resolt, això?
Jo m'agradaria pensar que sí, però perquè jo sóc molt optimista, perquè és que si no, després de 8 anys, qualsevol altre ja hauria caigut en el pessimisme més radical i et diria no. Jo crec que l'alcalde té voluntat de resoldre-ho i bueno, ara veurem si realment ho pot resoldre. Nosaltres la demanda la tenim preparada i és l'única defensa que tenim pels pescadors i per l'honorabilitat nostra personal i del port. Però jo no tinc cap ganes de presentar aquesta demanda. O sigui, si veiem el mínim camí per poder sortir d'aquesta situació, nosaltres la demanda la pararem,
perquè suposo que qualsevol...
però el que tenim clar és de que no esperarem. O sigui, això es té que resoldre i resoldre ja. I si no resol ja, doncs anirem per la via jurídica.
És a dir, si en aquesta reunió del setembre no hi ha unes conclusions categòriques sobre el paper d'això...
Després de la reunió et vinc a veure.
Home.
Venim.
No ens apostarem res, per si
no,
de cas.
No, perquè seria una aposta de risc.
De risc, eh? De risc, perquè hem de suposar que qualsevol advocat diu si presenteu la demanda la guanyeu segur, no? No.
Home, és que són faves comptades.
Són faves comptades.
Sí, perquè és que jo no entenc, surten unes paraules en aquí... prevaricació, tal, l'altre, que dius, que tot això, ara estem parlant d'una confraria de pescadors sitgetana que està en el port de Sitges, l'únic que pot oferir aquest servei, perquè avui en dia tot té que sortir a concurs públic, a veure, en aquí, concurs, bueno, evidentment que podria sortir, però l'únic que pot oferir aquest servei
és
el port de Sitges, a la confraria de pescadors de Sitges, ningú més, i els preus que s'apliquen són els preus de mercat, inclús més baixos que els preus de mercat. Per tant, i tot això el Xavier ho va preparar, tot això
està
documentat.
A hores d'ara, l'únic que rep el port és aquesta, diguem-ne, aquesta aportació que fan els pescadors, que els pescadors reben de la subvenció de l'Ajuntament.
No.
Des del 2012 no la rebem.
Ah, no, tampoc això ja.
No, perquè
no es va recuperar mai aquella subvenció.
Es va suspendre dient, ara firmarem un conveni amb l'Ajuntament, entre el port i l'Ajuntament, i ja no heu de pagar els 10.000.
Ara què rep el port del col·lectiu dels pescadors?
Com diria no sé qui, zero patatero. Zero.
No, sí, rebem... des del 2012 zero.
Zero. No rebem absolutament res.
Ja, això és una reclamació feta al patró major, pobre, el Toni Martínez, sí, del seu deute.
61.000...
A nosaltres, d'aquests darrers anys, que no hem
cobrat res. 61.270.
Què hem de fer? Embarguem la confraria, que la tenim al nostre terreny.
No, home, qualsevol altre ja els sigues dit, nois, agafeu la maleta i a casa.
És que, diguem-ne, és una mica trist, això, eh?
Clar que és molt trist. I sobretot pels pescadors. A mi m'agradaria, no sé si ho has fet, però que poguessis parlar amb ells.
No, no, està.
I o sigui, ells se senten com a... M'ho dia l'altre dia el Toni. El Toni Martínez, president de la confraria, el dia del Carme no va baixar. Igual que l'Albert no hi va ser.
No.
Que la gent
per primer cop en 30 anys
per primera vegada no hi van ser ni el president del port ni el president de la confraria, perquè se senten maltractats. El Toni se sent
sitjatà de segona.
Parleu. És una persona entranyable, que penca com un negre, que ell, vull dir, fa de tot. I em deia, este Javier, és que em sento vull dir, i a vosaltres agraïdíssims, i anirem amb vosaltres on falli falta, perquè clar, però és que, perquè penseu que els mòduls van arribar, però els vam adequar, els vam pintar, els vam instal·lar, els hi vam donar llum, els hi vam donar aigua. Tot això ni ho cobrem ni ho hem cobrat.
Tot això ho va fer el port.
Tot això ho vam fer nosaltres, perquè amb ells els hi van deixar ja els tres mòduls.
Iau.
És que tot això no pot ser, això. No anem bé. No anem bé. És que no anem bé. I quan veig altres coses, és que jo, a mi, jo se'm retorça tot, com anem regalant cèntims, i dic, hosti, i a la gent de casa no li podem donar 5.000 euros per fer l'adequació de la llotja? Per favor.
És a dir, els pescadors deuen 61.000 euros al port, i els deuen perquè no tenen la subvenció que l'Ajuntament els hi donava per pagar...
60.000 euros perquè estan subvencionats.
Perquè estan subvencionats. Sí, és a dir... El que deia en Xavier Cuyàs, que el port podria, dius, doncs mira, ara què fem? Embarguem la confraria? Doncs a dreta llei es podria fer. Segona, a dreta llei ni els pescadors haurien d'estar al port perquè no hi ha cap fonament legal que així ho obligui. I a dreta llei els mòduls ja podrien tornar per on han vingut, perquè tampoc hi ha ni cap obligació ni cap conveni signat perquè aquestes estructures estiguin allà.
No, clar, nosaltres podíem treure els mòduls i recuperar tot l'espai per fer l'explotació que fèiem abans.
Però és a dir, el port d'Aigua Dolça ara podria fer tot això i ho podria fer en base legal sense que hi hagués cap problema ni un amb res.
Ni un. Evidentment.
En una setmana fet.
El que passa que, no, el, que, passa que el port d'Aigua Dolça té donada la seva paraula i la paraula del port, en aquest cas de nostre,
està clar,
no?
Està clar.
De que els pescadors sempre estaran protegits per nosaltres i per tant això no ho farem, però sí que lluitarem fins al final perquè això se li doni la viabilitat que correspon. O sigui, jo cada dia quan entro al port em trobo els mòduls davant, perquè tu saps que estan just darrere les barreres. I tinc una sensació de ridícul, sí, perquè és que és ridícul el que està passant aquí, no? I bueno, jo espero que finalment qui correspongui s'hagi donat compte de que sí, de que estan fent el ridícul i ens fan fer el ridícul, i que això es solucioni.
I com deia un espai d'un programa de ràdio, maldita hemeroteca, perquè està mirant Xavier Cuyàs, un retall el retall de l'Avantguàrdia.
Estem parlant de l'Avantguàrdia,
de l'article de Ramon
del gener del 2011. El segon paràgraf diu: en 1975 los pescadores se vieron obligados a dejar su histórica ubicación en la playa de la Fragata para trasladarse junto a las embarcaciones del puerto deportivo de Guadalajara. 1975. Se vieron obligados. Deixem-ho així.
També són les 12. Ho hem de deixar d'alguna manera o altra. Però ens sembla que... Saben allò? Em sembla molt llenguatge popular. Això ha estat un bany. Un bany sense aigua, eh? Però un bany. A veure si al setembre això s'arregla, perquè si no s'haurà d'arreglar d'una vegada. Perquè hi ha, diguem-ne, la carta de la demanda judicial.
A mi m'agradaria venir a parlar del port en positiu, no? I sempre em toca venir a parlar de les problemàtiques aquestes. Per això jo espero que algun dia, com et deia abans, ens donem compte de que tenim un dels millors ports del Mediterrani.
Albert Bertran, gràcies. Xavier Cuyàs, gràcies.
A tu.
Tornem demà a les 9. Adéu-siau.